Catalunya Informació.
Bon dia, és la una del migdia. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Marta Rovira garanteix que hi ha un pla B amb el govern espanyol per tirar endavant la hisenda pròpia pactada amb els socialistes si no prosperés una majoria al Congrés. Adverteix que podrien fer caure Pedro Sánchez i Salvador Illa en cas d'incompliment. Rovira interpreta que Oriol Junqueras s'ha posicionat a favor de l'acord amb els socialistes. I mentrestant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'afegeix al debat públic hores abans de la consulta i confirma a través de la xarxa X que votarà que sí. Parla d'un salt endavant sense precedents. Entre les veus que anuncien que no, el defensa avui l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que veu el preacord més com un desig que no pas com una realitat. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que crema des d'ahir a l'Urgell i que afecta una àrea d'unes 200 hectàrees. Aquest mateix han donat per extingit el foc de Sant Feliu de Guíxols a l'Alt Empordà. I recordem, Catalunya manté el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 106 municipis de 14 comarques i es continua restringint l'accés a 5 espais naturals. Ha acusat formalment l'autor de l'apunyalament múltiple en una escola infantil de dansa del nord-oest d'Anglaterra. El jove de 17 anys se l'acusa d'assassinat de 3 nenes i de 10 intents d'homicidi. Més de 100 persones han estat detingudes a Londres en manifestacions convocades per l'extrema dreta per aquest cas. I milers d'iranians acomiaden el líder de Hamas en uns funerals a Teheran, on va ser assassinat. Les despulles del dirigent palestí es traslladaran després a Qatar, on vivia exiliat. Israel ha confirmat avui la mort d'un dels caps militars de Hamas en un bombardeig a mitjan de juliol. I avui entra en vigor la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. És la primera norma que regula aquests sistemes amb l'objectiu de garantir la seguretat i els drets fonamentals de la ciutadania. Fixa límits en els sistemes de reconeixement facial i imposa codis ètics a les empreses distribuïdores. No serà de plena aplicació, però fins aquí a 2 anys. En parlarem amb un expert. I David Bisbal, Clara Peya, Oques Grasses i Sergio Dalma són alguns dels noms que passaran pel Festival Sons del Món, que es fa a Roses, a l'Alt Empordà, i que arrenca avui, i ho fa amb més de 22.000 entrades venudes.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
En directe als Jocs tenim el partidàs de waterpolo masculí amb 7 catalans entre Espanya i Sèrbia. En aquests moments acaba de començar l'últim període, guanya Espanya per 10-9. En rem s'ha escapat medalla a la prova de doble escull masculí. Aleix Garcia, que debutava en un joc, juntament amb el seu company Rodrigo Conde, han acabat 5ens a la final i marxen amb diploma olímpic. I d'altra banda, el Barça ha anunciat un acord amb l'empresa de Ticketing Fever, un acord per les properes 5 temporades.
I pel que fa al temps, calor intensa amb temperatures superiors als 35 graus, sol i pols sahariana en suspensió. L'onada de calor comença a debilitar-se amb una tarda de més nuvolades al Pirineu i algun primer ruixat al voltant del Ripollès. A Ponent encara s'esperen valors al voltant dels 40 graus de temperatura. És la una del migdia i 4 minuts. Comencem. Salutacions.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Som-hi. Comencem parlant de política. Marta Rovira garanteix que existeix un pla B per tirar endavant la hisenda pròpia pactada amb els socialistes si no prosperés la majoria necessària al Congrés per fer-lo possible. La màxima dirigent d'Esquerra ho ha assegurat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, donant a entendre que podria passar per un decret directe de Pedro Sánchez.
Hi ha alternatives legals, que no els hi avançaré per aquí. Des del govern espanyol es poden prendre determinades decisions per implementar aquest acord.
I això el PSOE s'hi comprometria, d'alguna manera.
S'hi ha compromès, evidentment.
Rovira, que és qui ha liderat les negociacions amb el PSC, admet que les bases desconfien del compliment del pacte, tot i valorar-lo com a molt bo i històric. I avança quin serà el posicionament del partit si no es compleixen els pactes.
El grup parlamentari a Madrid d'Esquerra Republicana deixarà de donar suport a Pedro Sánchez si no compleix els acords. I el grup parlamentari del Parlament de Catalunya farà una oposició dura és radical perquè el PSC compleixi aquests acords i deixarà de donar-li suport si no es compleixen aquests acords.
I sobre la piulada ambigua d'Oriol Junqueras, que ara aquí ara és la mateixa dirigent d'Esquerra, ho llegeix com una bala a l'entesa amb els socialistes i un sí doncs, a la investidura d'Illa. I en cas de l'eventual retorn de Puigdemont, en ple debat d'investidura, Rovires pregunta quin sentit tindria deixar-se de tenir.
Jo crec que no s'hauria de deixar de tenir. Per què s'ha de deixar de tenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats? Jo el que em pregunto és quin sentit polític té ara mateix. Jo el que vull és que el president Puigdemont faci el seu retorn a Catalunya com jo l'he pogut fer, amb llibertat, defensant l'agenda política, que puguem refer la unitat estratègica.
I reconeix que és un escenari que els inquieta. Mentrestant, la militància continua el seu debat intern per prendre la decisió final del seu vot demà a la consulta. A mesura que avancen les hores, més veus s'afegeixen a fer pública la seva posició. És el cas del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una piulada deixa clar que votarà sí. Rotundament i clarament diu que hi donarà suport perquè és un salt endavant sense precedents cap a la sobirania fiscal, al compromís amb la llengua catalana i la resolució del conflicte polític. L'històric dirigent Joan Tardà torna a defensar també a la xarxa X el sí. Creu que és l'única manera d'encarar una oposició ferma i constructiva a un govern que ha acceptat part del seu guió, i la portaveu republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, parla d'un gran acord. El no, però, també es fa sentir. Avui, l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, avança que hi votarà en contra. Argumenta que s'està defensant un desig i no una realitat, i creu que els socialistes acabaran incomplint amb aquesta entesa. El portaveu d'Esquerra a la Diputació de Girona, Joan Plana, també argumenta en la mateixa línia, i el regidor de l'Ajuntament de Blanes, Albert Sanz, anuncia també que votarà que no. Passen 7 minuts de la una del migdia, una quarantena de dotacions dels bombers segueixen treballant en l'incendi que crema des d'ahir a l'Urgell i que afecta una àrea d'unes 200 hectàrees. El foc està ja estabilitzat i es va remullant tota la zona per evitar revifades. El temps no és favorable, però es creu que a la tarda podria quedar controlat. Lleida, Noelia Casellas.
38 dotacions terrestres dels bombers, de les quals 15 són vehicles d'aigua, treballen en un perímetre de més de 7 quilòmetres per apagar l'incendi que va començar ahir al migdia a la zona entre Vallbona, Rocallaure i Nalec, a l'Urgell. Afecta majoritàriament terrenys agrícoles, però també n'hi ha una part, aproximadament un 30% de forestals. El cap d'intervenció dels bombers a l'incendi, Jordi Martínez, ha explicat a Catalunya Informació els punts que més preocupen.
Al flanc esquerre tenim 4 punts d'emplaçament de vehicles, que són els que més preocupen, perquè són els que tenen més bosquines de pi blanc, que és el que té, diguem-ne, més combustible, més matèria orgànica, en risc de que pogués haver alguna reproducció, i és on tindrem els ulls posats al llarg del dia d'avui. A banda, en el flanc dret, és més conreu, però també tenim 3 punts d'emplaçament on també continuarem treballant.
Els bombers actuen en una àrea de 235 hectàrees que tenen graus d'afectació diversos. La feina dels pagesos llaurant camps per evitar l'extensió del cap de l'incendi va ser fonamental, segons els bombers.
Perquè hi van fer una feina molt, molt, molt eficient, molt efectiva, a tots els pagesos amb els tractors que van ajudar a tallar el cap de l'incendi, i per tant han sigut claus per contenir aquest perímetre.
Tot apunta que el foc va començar en una màquina recol·lectora que treballava al camp, però avui els bombers esperen condicions meteorològiques molt similars a ahir, que no són bones, però si no hi ha represes, preveuen tenir l'incendi controlat a la tarda.
I estarem pendents, i mentrestant també posem el focus als bombers a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Els bombers han donat per extingit aquest migdia l'incendi que va obligar a confinar els veïns d'una urbanització i la tarda. Al Baix Empordà, com dèiem, mentrestant continuen remullant la zona cremada per una altre foc, també deia Maçanet de la Selva. Girona, Fèlix Martín.
Des d'aquest migdia han reduït a 5 el nombre de dotacions dels bombers que continuen remullant la zona cremada de Mas Altava, Maçanet de la Selva. Són 2,5 hectàrees que van cremar ahir a causa de l'incendi d'una furgoneta quan circulava en direcció sud per l'AP7 a 4:45 de la tarda. Es dona per controlat aquest incendi. Es van tallar 2 carrils de l'autopista i fins a 6:45 van confinar els veïns de la urbanització Bellavista i el polígon industrial de Cal Roure. Mentrestant, el foc de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà ja el donen des d'aquest migdia també per extingit. Un foc que va començar en una zona d'hortes i canyes, a la carretera de Pedralta, que ha cremat menys d'1,5 hectàrees i que també va obligar a confinar preventivament als veïns de l'urbanització Mas Trempat.
I recordem, Catalunya manté el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 106 municipis de 14 comarques. I es continua restringint l'accés a 5 parcs naturals. Protecció Civil manté en alerta el Pla Procicat per onada de calor i la probabilitat de temperatures molt altes a les comarques de Ponent fins divendres. Per cert, que aquesta onada de calor i els nivells alts de radiació ultraviolada típica dels mesos d'estiu han fet disparar la contaminació per ozó troposfèric en alguns punts del país. Això té efectes directes sobre la salut de les persones, sobretot els que tenen malalties respiratòries o cardiovasculars. L'ozó és un gas que provoca oxidació. Quan els nivells d'ozó són alts, provoquen una inflamació dels pulmons a la població. Les persones sanes pràcticament no ho noten, però les que tenen malalties de base o els infants i la gent gran sí que en pateixen les conseqüències. La doctora Xus Cruz, investigadora del grup de recerca en pneumologia de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, diu això.
En èpoques d'estiu, que l'ozó està molt elevat, doncs poden patir més episodis d'agreujament de la seva malaltia, més exacerbacions, es troben pitjor, respiren més malament. I això que passa amb els asmàtics també passa amb altres individus que tenen altres patologies respiratòries, com per exemple la gent que té emfisema, però fins i tot altres patologies, perquè també la gent que té malalties cardiovasculars empitjora quan hi ha més ozó a l'ambient.
La contaminació per ozó sumada a la del trànsit rodat i la calor extrema fan pitjorar més la situació d'aquestes persones. Una de les recomanacions per minimitzar-ne els efectes és evitar sortir al carrer a les hores de més insolació i prioritzar les sortides a primera hora del matí i a última hora del dia, si es pot.
Catalunya Informació.
Marxem fora, l'autor de l'apunyalament múltiple en una escola infantil de dansa d'Anglaterra ha estat acusat formalment per un tribunal de Liverpool on ha comparegut aquest matí. El jove de 17 anys se l'acusa de l'assassinat de 3 nenes de 6, 7 i 9 anys i de 10 intents d'homicidi amb 8 víctimes menors i 2 majors. 5 dels ferits, per cert, encara continuen ingressats en estat greu. L'acusat estarà en presó preventiva i compareixerà novament a les pròximes hores en un altre tribunal que està especialitzat en delictes greus. Aquest cas ha provocat aldarulls en diverses ciutats del país després de manifestacions convocades per l'extrema dreta. A Londres, la policia ha detingut un centenar de persones per enfrontaments. L'alcalde, volem dir, de la capital ha dit que els actes de violència són totalment intolerables. I milers de persones, ara ja ens situem al Pròxim Orient, han participat aquest matí en els funerals pel líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, mort ahir en un atac atribuït a Israel. El guia suprem de la revolució islàmica ha dirigit la cerimònia a la Universitat de Teheran.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Shahid Ismail Haniyeh.
Les despulles del dirigent palestí es traslladaran a les pròximes hores cap a Qatar, on vivia exiliat i on serà enterrat. La mort de Haniyeh fa créixer el temor a una escalada del conflicte després de les amenaces de venjança tant de l'Iran com de Hamas. I coincidint amb la cerimònia, Israel ha confirmat que va matar un dels principals caps militars de Hamas, Mohamed Deif, en els bombardejos del passat 13 de juliol sobre una zona humanitària al sud de la Franja de Gaza. L'atac censurat per la comunitat internacional va provocar una matança amb almenys 90 palestins morts, entre ells desenes d'infants. Tres dels acusats pels atemptats del 11-S als Estats Units han arribat a un acord previ en el judici que els permetrà esquivar la pena de mort. Un dels beneficiats és el presumpte cervell dels atacs, el pakistanès Khalid Sheikh Mohammed, i de dos dels seus suposats còmplices porten 20 anys empresonats sense judici al centre d'atenció nord-americà de Guantánamo, Cuba. Els tres homes es declaren culpables a canvi d'una pena màxima de presó a perpetuïtat. Anem cap a Veneçuela. L'oposició continua denunciant frau electoral mentre que el president Nicolás Maduro amenaça d'empresonar els seus líders que fan una crida a la mobilització. I Washington, que fa costat a les reivindicacions opositores en assegurar que el bàndol antichavista ha guanyat clarament aquests comicis presidencials. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
Caracas, la capital veneçolana, és una ciutat aturada sense quasi activitat comercial, amb botigues i comerços que o bé no obren o bé tanquen poc abans de les 4 de la tarda. I és que el resultat de les eleccions presidencials ha provocat un estat de pànic, de por, entre botiguers, comerciants i també treballadors i clients que, per precaució, opten per no obrir les portes dels comerços i no treballar. Sabana Grande, el bulevard comercial de vianants més gran de Caracas, sembla un cementiri econòmic i comercial per la incertesa política.
Los comerciantes y la gente no está en la calle, simplemente por miedo a que el régimen los mate.
Sí, por precaución, por eso, evitando los saqueos, más que todo, porque tenemos la experiencia de los saqueos anteriores.
Les principals veus del chavisme acusen els caps de l'oposició antichavista d'estar al darrere d'un intent de cop d'estat i reclamen a la justícia la seva detenció.
Fem una parada, àrea de servei, un quart de dues del migdia. I començarem per fer un cop d'ull al trànsit. Mariluz García, com estan les coses?
Bon dia, doncs, amb algunes complicacions localitzades, la C-16 es troba a l'eix del Llobregat, es troba tallada a l'altura de Berga, en sentit sud, en direcció Barcelona, per l'incendi d'un vehicle, segons informen des del Servei Català de Trànsit. S'estan fent desviaments per la sortida 95 i, de moment, provoquen aproximadament un quilòmetre de cua perquè hi ha un baix volum de circulació. Cues també a diferents punts de l'autopista AP-7. Hi ha trams de lentitud entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud, en direcció Tarragona. També hi ha cua a la mateixa P7 a Montroig del Camp, en sentit nord, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa P7, uns 3 quilòmetres de cua entre la Jonquera i la frontera en direcció França, una retenció que també afecta en aquesta zona la carretera Nacional 2. Hi ha aturades de la Jonquera fins al nucli del Pertús en direcció a la frontera. Aquí també la cua continua a l'altra banda del punt fronterer. Aturats també a la G614 a Cadaqués, en direcció d'entrada a la població, i a causa d'obres a la C13 entre Sort i Rialp en tots dos sentits, i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en direcció al Nus de Trinitat. Hi ha tallat el carril de l'esquerra en tots dos sentits. Més informació al punt de les dues.
Gràcies. Afegir també que aquest juliol, perquè tenim dades de balanç, accidents de trànsit, un total de 13 persones han mort en accidents a la carretera, 8 menys que l'any passat. En el que portem d'any hi ha hagut 80 víctimes mortals a les carreteres, un 13% menys en el mateix període de l'any passat, en què en van ser 92. Ara, el temps. Amb el Jofre Genuer.
Pendents, novament, de l'evolució del termòmetre al llarg de les properes hores. Va pujant, assolint-se, mig matí ja, valors superiors als 30 graus, acostant-se als 32 o 33, sobretot a la zona del Vallès, Costa Central, Camp de Tarragona, també cap al Pla de Lleida comença a arribar-se aquests 30 graus. Continuarà pujant. Avui esperem que encara es noti la presència d'aquesta bombolla d'aire càlid, tot i que es debilita la part més activa, ja és sobre el Mediterrani. Avui encara esperem valors que superin els 35 graus a l'interior del país, s'acostin o toquin els 40, però ja de manera més local, cap a Ponent, Terres de l'Ebre, potser en algun sector de l'Alt Empordà, i a la resta, a la costa, Pirineu, ja poc per sobre dels 30 en general, com a molt a prop dels 35. Aquesta tarda, a diferència d'aquests darrers dies, s'esperen algunes núvoles en el Pirineu, no es descarta algun ruixadet al voltant del Ripollès, i demà canvi de temps, sobretot en el sentit que les temperatures baixaran una miqueta més, farà calor intensa, però no tant, després d'una matinada en què tornen a estar activats els avisos de calor nocturna, al llarg del dia demà s'esperen nuvolades i ruixats. Sobretot al nord del país començaran a primar la tarda, estenent-se cap a l'interior de manera dispersa, també Terres de l'Ebre, i fins i tot la matinada de dissabte poden arribar a afectar alguns punts de la costa, amb un descens del termòmetre que serà molt més evident al cap de setmana.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Un quart i quatre minuts de dues del migdia. Avui entra en vigor la Llei d'Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Es tracta de la primera normativa a nivell mundial que regula aquesta tecnologia aparentment sense límits. L'objectiu que es fixa a Europa és potenciar les tecnologies que se'n derivin, però minimitzant els riscos i preservant els drets de les persones. Volem parlar d'aquesta llei amb Ulisses Cortés, és catedràtic, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialista en intel·ligència artificial. Bon dia. Bon dia. No tenim a punt aquesta connexió. Anàvem a ampliar aquesta informació amb el catedràtic investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i també especialista en intel·ligència artificial, dir-vos que en aquest marc europeu que hauria de servir de base perquè cadascun dels països comunitaris desenvolupi la seva pròpia normativa, se centra en els proveïdors dels sistemes i models IA que comercialitzen els seus productes a Europa. També fixa línies vermelles, de seguida en parlarem, entre d'altres pel que fa a la utilització de sistemes basats en la captura d'imatges facials per a identificar o catalogar la ciutadania. En aquest cas, però, hi ha una excepció. Les forces de seguretat podran utilitzar sistemes d'identificació biomètrica en situacions concretes, sempre amb autorització judicial i per a una llista concreta de delictes. Pel que fa en l'àmbit laboral, es consideren d'alt risc els sistemes que s'utilitzen per seleccionar treballadors o bé per supervisar-ne i avaluar-ne el rendiment o bé la manera de comportar-se. Tot plegat, però, no serà de plena aplicació fins ben bé d'aquí a un parell d'anys. Intentem de nou reprendre aquesta entrevista que teníem pendent en directe amb Ulisses Cortés, catedràtic investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i també especialista en intel·ligència artificial. Bon dia, senyor Cortés.
Hola, bon dia.
Bon dia. El sentim una mica lluny, però mirarem de tenir una entrevista força entenedora perquè ens pugui aclarir aspectes en relació a aquesta aprovació, aquesta llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea tan important. Expliqui'ns quins serien els punts més interessants d'aquesta normativa que entra en vigor avui i què és això que explicàvem, no? Pionera a nivell mundial.
Primera en todo el mundo y seguramente será un tractor para regular los usos de la inteligencia artificial que no la investigación. Hay que aclarar que aquí de lo que estamos hablando es cómo se usan las aplicaciones de la inteligencia artificial y no cómo se desarrollan los conocimientos científicos alrededor de ello. Bueno, los cuatro elementos fundamentales son la clasificación basada en riesgos, es decir, se van a clasificar todos los algoritmos basados en inteligencia artificial, según el riesgo sistémico que pueden causar tanto a la sociedad como a los individuos en particular o al medio ambiente. Aquellos que están en los dos rangos más altos, unos serán prohibidos definitivamente y otros tendrán que pasar por una certificación. Luego hay prácticas que ya definitivamente se van a prohibir, creo que han mencionado algunas, como son aquellas que se manipula la toma de decisión de personas, por ejemplo, utilizando recomendadores en las redes sociales, sería quizás el más evidente, o en las compras masivas, por ejemplo, en los mercados de valores.
Anem a posar, senyor Ulisses, senyor Cortés, una coseta només, per posar exemples concrets, que la gent pugui entendre, quines coses, diguem-ne, que s'estan fent ara amb intel·ligència artificial quedarien més restringides amb aquesta normativa, de manera sintètica?
Bueno, por ejemplo, los perfiles que se crean en las redes sociales estarían prohibidos. Porque con estos perfiles se pueden generar programas que le den a las personas cierto tipo de recomendaciones que al final terminan siendo casi inducciones a comprar o a votar algún partido político o a tener algún tipo de práctica que no sea saludable. Y esto se va a prohibir definitivamente. Ya no se podrá hacer. No sé si habrán visto que hay muchas redes sociales o periódicos que ahora cobran por acceder a los contenidos.
Sí.
O te piden que aceptes sus galletas.
Exacto.
Las galletas estas lo que hacen es perfilarte. Entonces ahora se ha prohibido perfilarte, ha acabado el negocio de perfilar a las personas, te cobran por el contenido como si fueras al kiosco a comprar un periódico.
Clar, per tant, això és un canvi important, és un canvi important. Clar, però de tota manera sembla que sigui difícil, no?, posar límits en aquest desenvolupament. No sé si és realment realista pensar que es pot controlar, no?, o la intel·ligència artificial. La podem arribar a controlar?
A ver, los sistemas se pueden controlar. Lo que tenemos que controlar es a las empresas. Por eso se hace en forma de ley y no en forma de recomendación. Estas leyes tienen un aparato legal de pena que son muy altas, alcanzan hasta el 6% de la facturación global de una compañía. Desde mi punto de vista, son cortas, deberían ser mucho mayores desde el punto de vista de las multas, pero también deberían acompañarse de penas de cárcel para los dueños de estas empresas.
Claro.
Porque siempre están buscando maneras de saltársela y bueno, afectar de una manera importante a los ciudadanos y a los gobiernos.
I una última pregunta. Què passarà amb la tecnologia d'intel·ligència artificial d'empreses de fora de la Unió Europea, però que es puguin utilitzar dins del marc europeu?
Bueno, tendrán que cumplir a pie juntillas la ley. Una de las primeras cosas que ocurrirá es que sus servidores tendrán que venir a Europa, de tal manera que aquí se pueda controlar la privacidad e intimidad de los datos de los ciudadanos europeos. Pero quizás el tema más peligroso es el uso de los modelos masivos de lenguaje, porque ahí lo que está haciendo la población es ayudar a entrenar estos modelos que se vuelven cada vez, bueno, tienen posiciones dominantes en el mercado e impedirán que se pueda hacer de una manera constructiva el uso de este tipo de herramientas cuando aparezcan, si aparecen, los proeuropeos. Jo crec que és el principal problema ara.
Perfecte. Doncs senyor Ulisses Cortés, catedràtic, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialista en intel·ligència artificial, gràcies per aquests aclariments. Malgrat que hem tingut una mica de dificultats de qualitat en el so en aquesta entrevista, però més o menys l'hem pogut anar seguint. Moltes gràcies per aquests aclariments. Bon dia.
Els esports.
El que queda fins a 2:15. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Els Jocs Olímpics, gran victòria de la selecció masculina de waterpolo.
Ja m'he conscient.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
7 catalans han participat de la victòria d'Espanya contra Sèrbia a la fase de grups per 11 gols a 15, i de fet els catalans han participat en 11 dels 15 gols de la selecció espanyola, amb el català Álvaro Granado sent el més destacat amb 4 dianes. D'altra banda, Aleix García, de Serinyà, tot i presentar candidatura a pujar al podi de la prova de rem de doble escull de rem masculí, ha acabat 5è juntament amb el seu company Rodrigo Conde. Una prova que la parella ha començat liderant, però que a poc ha anat perdent pistonada i ha acabat molt lluny de les medalles.
Ara mateix fa mal. Veníem fent una molt bona preparació, bon campionat, vam fer una semifinal increïble, amb un molt bon temps, i pues, ara mateix fa mal, perquè ens veiem ja lluitant molt més la medalla, ens veiem molt capaços d'aconseguir-la, i bueno, doncs avui no hem estat al nivell dels nostres rivals i ara mateix fa mal. Sé que quan tot s'enfredi una mica estarem més orgullosos, però bueno, ara mateix, doncs això, és el que hi ha.
Un Aleix García dolgut que així tot marxa del seu debut als Jocs amb un diploma olímpic. Romania s'ha endut l'or, la plata ha estat per Països Baixos i el bronze per Irlanda. Més esport, als 20 quilòmetres marxa, la desena plaça per l'esportista de Terrassa, Cristina Montesinos, mentre que la masculina, 17è lloc per Pol Macraz, de Gavà. En aquestes dues proves, la delegació espanyola ha sumat dues medalles, la primera d'Álvaro García, de bronze, i després Maria Pérez, de Granada, ha sumat la plata. En natació, Àfrica Zamorano s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres d'esquena amb el 15è millor temps. A més, Leon Marchand, l'home de natació als Jocs, s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils amb el segon millor temps. I també en directe ha començat el torneig de golf a la primera ronda i després de 8 forats, David Puig té 3 cops sota par i ara mateix és 9è empatat amb altres 5 competidors.
L'actualitat esportiva a fons.
Uns minuts abans de 3:15, Florian Trittel, de Llavaneres, amb el seu company Diego Botín, tindran la regata per medalles de 49er de vela. Si queden entre els 6 primers, s'asseguren medalla, i si queden al top 3, seran medalla d'or. D'altra banda, en el quadre individual, Alcaraz juga avui els quarts de final contra l'americà Tommy Paul. El tenista murcià jugarà la Philippe Chatrejos després que acabi el partit de la número 1 del món, Iga Swiatek, que ara mateix està perdent per 2-6 al primer set. Això sí, guanya 4-3 al segon set. D'altra banda, la gran cita del dia serà a 6:45 de la tarda, on Simon Biles buscarà el seu segon or a París. I d'altra banda, acabem amb futbol, perquè el Girona ha presentat avui al central aragonès Alejandro Francés.
Yo me considero un chico, como han dicho, ¿no?, polivalente, puedo jugar en todas las posiciones de atrás, luego me gusta mucho tener buena salida de balón, y bueno, luego también soy bastante rápido a espaldas para tener tirar la línea lo más arriba posible para hacer una presión alta, y yo creo que ese es más o menos a grandes características mi juego.
I un apunt de bàsquet, perquè el Hajopos Lleida ha anunciat la renovació de Kenny Hasbrook, l'americà, que farà 38 anys d'aquí dues setmanes, va ser un dels artífecs de l'ascens lleidatà a la Lliga CB la temporada passada.
Són dos quarts de dues del migdia.
Catalunya Informació.
Repassem el més destacat a aquesta hora. Marta Rovira revela en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que hi ha un pla B amb el PSOE perquè el govern espanyol tiri endavant la hisenda pròpia en cas que no prosperi una majoria al Congrés. Rovira creu que Carles Puigdemont no s'hauria de deixar de tenir i es pregunta en cas que això passi quin sentit hauria tingut l'exili. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que crema des d'ahir a l'Urgell i que afecta una àrea d'unes 200 hectàrees. Aquest matí ja han donat per extingit el foc de Sant Feliu de Guíxols a l'Alt Empordà. Catalunya manté el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 14 comarques i es continua restringint l'accés a 5 espais naturals. Ha acusat formalment l'autor de l'apunyalament múltiple en una escola infantil de dansa del nord-oest d'Anglaterra. El jove de 17 anys se l'acusa de l'assassinat de 3 nenes i de 10 intents d'homicidi. Més de 100 persones han estat detingudes a Londres en manifestacions convocades per l'extrema dreta per aquest cas. I a partir d'ara explicarem que ha quedat absolt l'exalcalde i exregidors de Torredembarra jutjats pel cas dels lloguers de dos locals, una de les peces derivades de la macrocausa coneguda com a cas Torredembarra i que va suposar, recordeu, l'origen del cas del 3%. També passarem pel Banc dels Aliments de Barcelona, que ha repartit enguany un 25% menys de quilos de menjar que l'any passat per la baixada de donacions, la pujada de preus i el canvi de distribució d'aliments de la Unió Europea en targetes Moneder. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal que elaborava, distribuïa i venia llaminadures, xocolatines i altres productes amb cànnabis des d'un laboratori il·legal a Badalona. I en esports, els jocs, victòria de la selecció espanyola masculina de waterpolo.
Un partit que ha acabat fa poca estona, fa pocs minuts, amb 7 catalans. Espanya ha guanyat a Sèrbia per 15-11. Un partit on els catalans han participat en 11 dels 15 gols. D'altra banda, en tennis, la número 1 del Mònica Swiatek està patint per passar a la final del torneig de tennis individual. Ara mateix ha perdut el primer set i el segon, és veritat que el guanya, però només per 4-3.
I el temps, calor intens amb temperatures superiors als 35 graus, sol i pols sahariana en suspensió. L'onada de calor comença a debilitar-se amb una tarda de més nuvolades al Pirineu i algun primer ruixat al voltant del Ripollès. A Ponent encara s'esperen valors de 40 graus. Continuem repassant informació a la política catalana com a protagonista. Marta Rovira, que garanteix que existeix un pla B per tirar endavant l'agenda pròpia pactada amb els socialistes si no prosperés la majoria necessària al Congrés per fer-lo possible. La màxima dirigent d'Esquerra Republicana ho ha assegurat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, donant a entendre que podria passar per un decret directe de Pedro Sánchez.
Hi ha alternatives legals, que no els hi avançaré per aquí. Des del govern espanyol es poden prendre determinades decisions per implementar aquest acord, que són...
I això,
que són,
i això el PSOE s'hi comprometria, d'alguna manera.
S'hi ha compromès, evidentment.
Rovira, que és qui ha liderat les negociacions amb el PSC, admet que les bases desconfien del compliment del pacte, tot i valorar-lo com a molt bo i històric, i avança quin serà el posicionament del partit si no es compleixen els pactes.
El grup parlamentari a Madrid d'Esquerra Republicana deixarà de donar suport a Pedro Sánchez si no compleix els acords. I el grup parlamentari del Parlament de Catalunya farà una oposició dura i radical perquè el PSC compleixi aquests acords i deixarà de donar-li suport si no es compleixen aquests acords.
Sobre la piulada ambigua d'Oriol Junqueras, qui ara és la màxima dirigent d'Esquerra, ho llegeix com una bala a l'entesa amb els socialistes i un sí, doncs, a la investidura d'Illa. I en cas de l'eventual retorn de Carles Puigdemont en ple debat d'investidura, Rovira es pregunta quin sentit tindria deixar-se de tenir.
Jo crec que no s'hauria de deixar de tenir. Per què s'ha de deixar de tenir? En què ha consistit la lluita a l'exili que hem fet plegats? Jo el que em pregunto és quin sentit polític té ara mateix. Jo el que vull és que el president Puigdemont faci el seu retorn a Catalunya com jo l'he pogut fer, amb llibertat, defensant l'agenda política, que puguem refer la unitat estratègica.
Mentrestant, la militància continua el seu debat intern per prendre la decisió final del seu vot demà a la consulta. A mesura que avancen les hores, més veus s'afegeixen a fer pública la seva posició. És el cas del president Pere Aragonès, que en una piulada deixa clar que votarà sí. Rotundament i clarament diu que hi donarà suport perquè és un salt endavant, sense precedents cap a la sobirania fiscal, el compromís amb la llengua catalana i la resolució del conflicte polític. L'històric dirigent Joan Tardà torna a defensar també a la xarxa X el sí. Creu que és l'única manera d'encarar una oposició ferma i constructiva a un govern que ha acceptat part del seu guió, i la portaveu republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, parla d'un gran acord. El no, però, també es fa sentir. Per exemple, avui l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, avança que hi votarà en contra. Argumenta que s'està defensant un desig i no pas una realitat, i creu que els socialistes acabaran incomplint l'entesa. El portaveu d'Esquerra a la Diputació de Girona, Joan Plana, també argumenta la mateixa línia, i el regidor de l'Ajuntament de Blanes, Albert Sanz, anuncia que votarà que no.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
I a aquesta hora hem de marxar cap a Lleida perquè hi ha novetats respecte a aquest incendi a l'Urgell que seguim des d'ahir. Noelia Casillas, bon dia.
Hola, bon dia, Nati. Doncs l'última hora és que els bombers acaben de donar per controlat l'incendi que cremava des d'ahir a l'Urgell, a la zona entre Vallbona, Rocallaura i Nalec. Ha afectat, com hem anat explicant, unes 235 hectàrees, tot i que això no vol dir que estiguin totes cremades, ho acabaran de determinar els agents rurals. Ara hi continuen treballant 27 dotacions dels bombers, i el cap d'intervenció de bombers en aquest incendi, Jordi Martínez, recordava aquesta emissora que les condicions són extremes i que cal anar en compte.
I el missatge seria, doncs, de mantenir la precaució a tot el país. Fem una sequera estructural acumulada d'anys i ara estem en el pic d'ona de calor de lo que portem d'estiu. Per tant, el missatge seria per tothom de mantenir les precaucions al màxim.
Precaució, per tant, però bones notícies, Nati, d'aquest incendi de la comarca de l'Urgell, que tot apunta que va començar ahir a migdia en una màquina recol·lectora que treballava al camp.
Perfecte, doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de l'Urgell, controlat ja aquest incendi que ha cremat més de 200 hectàrees. Gràcies, Noelia, bon dia.
Bon dia.
I d'Urgell a Girona, perquè els bombers han donat, en aquest cas, per extingit aquest migdia l'incendi que va obligar a confinar els veïns d'una urbanització i la tarda a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Mentrestant, continuen remullant la zona cremada per un altre foc també d'ahir, a Maçanet de la Selva. Girona, Fèlix Martín.
Des de que migdia han reduït a 5 el nombre de dotacions als bombers que continuen remullant la zona cremada de Mas Altava, Maçanet de la Selva. Són 2,5 hectàrees que van cremar ahir a causa de l'incendi d'una furgoneta quan circulava en direcció sud per l'AP7 a 4:05 de la tarda. Es dona per controlat aquest incendi. Es van tallar dos carrils de l'autopista i fins a 6:45 van confinar els veïns de la urbanització Bellavista i el polígon industrial de Cal Roure. Mentrestant, el foc de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà ja el donen des d'aquest migdia també per extingit. Un foc que va començar en una zona d'hortes i canyes, a la carretera de Pedralta, que ha cremat menys d'una hectàrea i mitja i que també va obligar a confinar preventivament els veïns de l'urbanització Mas Trempat.
A tot això, recordem, Catalunya manté el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 106 municipis, 14 comarques catalanes, i es continua restringint l'accés a 5 espais naturals. Protecció Civil manté en alerta el Pla Procicat per onada de calor i la probabilitat de temperatures molt altes a les comarques de Ponent fins divendres.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Ara hem de marxar cap a Tarragona. Han quedat absolts l'exalcalde i els exregidors de Torredembarra jutjats pel cas dels lloguers de dos locals. Una de les peces derivades de la macrocausa coneguda com a cas Torredembarra i que va suposar, recordeu, l'origen del cas del 3%. Tarragona, Clara Chavarría.
L'Audiència de Tarragona absol l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, i 4 exregidors pels lloguers presumptament irregulars de dos locals. Es demanava 9 anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació i 4 anys de presó i 7 d'inhabilitació pel de malversació de cabals públics. També s'absolen, entre d'altres, una altra exregidora i un treballador de Fial sobre els quals ja s'havien retirat els càrrecs. Els fets es remunten als anys 2011 i 2012. Segons la Fiscalia, l'Ajuntament va promoure contractes de arrendament il·legals que suposadament es van fer a dit. Els magistrats de l'Audiència de Tarragona apunten en la seva decisió que no totes les irregularitats administratives són constitutives de delicte. Aquesta és la peça separada número 1 de les 9 que formen part de la macrocausa coneguda com a cas Torredembarra, amb ramificacions amb altres procediments penals, i va ser l'origen del cas 3% de presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Fins ara s'han resolt 4 d'aquestes 9 peces.
2:45 de 2 del migdia. Una informació que ens acaba d'arribar. Ha mort un home de 85 anys. Ha mort mentre s'estava banyant a la platja platja de Canet de Mar, al Maresme. Els fets han passat poc després de les 10 del matí, quan l'home s'ha trobat malament dins l'aigua. Els socorristes l'han intentat de reanimar la sorra i, tot i que s'ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat del SEM i una ambulància, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, una jove bandera verda. Es tracta de la 12a víctima mortal a les platges des que va començar la campanya.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
L'autor de l'apunyalament múltiple en una escola infantil de dansa d'Anglaterra ha estat acusat formalment per un tribunal de Liverpool, on ha comparegut aquest matí. El jove de 17 anys se l'acusa de l'assassinat de 3 nenes de 6, 7 i 9 anys i de 10 intents d'homicidi, amb 8 víctimes menors i 2 majors. Per cert, 5 dels ferits encara continuen ingressats i estan greus. L'acusat estarà en presó preventiva i compareixerà novament les pròximes hores en un altre tribunal que està especialitzat en delictes greus. Aquest cas ha provocat aldarulls en diverses ciutats del país després d'unes manifestacions convocades per l'extrema dreta. A Londres, la policia ha detingut un centenar de persones per enfrontaments amb la policia i l'alcalde de la capital ha dit que els actes de violència són totalment intolerables. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que elaborava, distribuïa i venia llaminadures, xocolatines i d'altres productes amb cànnabis des d'un laboratori il·legal de Badalona. Compraven diferents tipus de productes de primeres marques, tant dolços com salats, els infusionaven amb THC i els tornaven a empaquetar imitant els embalatges originals. Comissaria de les Corts de Barcelona, Martí Cunet i Anna Alfonso. Bé, no és possible escoltar aquesta informació. De seguida anirem cap a les Corts. Abans, explicar-vos que ha quedat detingut un noi de 14 anys a Màlaga com a presumpte autor de l'agressió a una noia trans a l'estadi del Congost de Manresa, al Bages, ara fa 15 dies. Els Mossos d'Esquadra també han identificat 2 menors més implicats en els fets, però al tenir menys de 14 anys no són imputables i, per tant, no se'ls ha detingut. La víctima va rebre insults transfòbics i cops durant un dels partits del Mundialet Intercultural de Futbol de Manresa. Els fets van passar a mitjans de juliol, quan una noia trans del Bages, recordem, va denunciar davant dels Mossos que un grup d'una desena de joves, molts dels quals menors, la van agredir durant aquest partit. Uns insults i uns cops que s'haurien produït en el moment en què la víctima sortia del lavabo i que no van anar a més perquè un grup d'espectadors s'hi va atensar i els nois van acabar fugint. Teníem pendent aquesta connexió amb la comissaria de les Corts de Barcelona, amb el Martí Cuní i l'Anna Alfonso, aquesta desarticulació d'un grup criminal que elaborava, com recordem, distribuïa i venia llaminadures, xocolatines i altres productes amb cànnabis des d'un laboratori il·legal a Badalona. Més detalls.
El grup criminal introduïa THC, el principal component psicoactiu del cànnabis, a tot tipus d'snacks, xocolatines, patates fregides, crispetes o llaminadures. El resultat, a simple vista, era pràcticament calcat a l'original. Els distribuïen sota demanda per associacions canàbiques de l'àrea metropolitana de Barcelona a través d'una aplicació de missatgeria on tenien el catàleg de productes i també feien enviaments internacionals a França, Itàlia i Alemanya. Santi López és el cap de la Unitat Central de Consum de la Divisió d'Investigació Criminal.
El públic on s'adreçava aquest tipus de productes eren consumidors habituals de marihuana, és a dir, associacions canàbiques, principalment, i paqueteria.
Els Mossos alerten de la banalització del consum de drogues en productes com aquests snacks, que són visualment atractius. Per afegir-hi el THC, els criminals feien servir aquestes tècniques.
La injecció del THC dissolt a alcohol isopropílic dins de la pròpia barreta de xocolatina, per exemple. Una altra manera de tractar l'aliment era directament pintar amb xocolata infusionada sobre la mateixa. I una altra manera era empastifar les patates o les crispetes i que aquest s'adreix a l'aliment.
Els agents han detingut 5 persones relacionades amb la trama i una 6a en la mateixa investigació a qui li van trobar 8 quilos de xix.
Gràcies, doncs, des de les Corts, al Banc dels Aliments de Barcelona, no marxem de la capital catalana, ha repartit enguany un 25% menys de quilos de menjar que l'any passat. Ho atribueixen a la baixada de les donacions que han caigut un 14% el darrer any, a l'encariment també dels aliments i al canvi la distribució per part de la Unió Europea amb les targetes moneder. Ho avançava aquesta emissora el president del Banc de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, que assegura que ara tots els esforços es concentren a arribar als col·lectius més vulnerables que queden fora del sistema de serveis socials.
sempre queden col·lectius que estan fora d'aquests sistemes. Hi ha gent que està desestructurada, que difícilment doncs, pot gestionar una targeta, hi ha gent que no té papers i que no té, per tant, dret a rebre unes ajudes per part de l'administració pública. Nosaltres, com a Banc d'Aliments, el que fem és anar-nos concentrant en aquests col·lectius més desfavorits.
Ara, amb l'entrada de les subvencions de la Generalitat, els bancs esperen tenir més capacitat de compra, ja que falten molts aliments bàsics. Enguany, 130.000 persones s'han beneficiat dels aliments que reparteix el banc a través de 320 entitats socials, la gran majoria de les quals segueixen treballant aquest mes d'agost, recordem. Són 2:45 del migdia. Fem una pausa i fem un cop d'ull al temps. Els detalls de la previsió meteorològica amb el Jofre Genué.
Les temperatures més altes a mig matí ja arribaven a tocar els 32 o 33 graus en alguns sectors del país. Concretament, en punts del Baix Camp s'arribava als 33 a Riudecanyes, a Canyelles, al Garraf també prop d'aquests 33, o a Vilanova i la Geltrú, i també en altres comarques com el Vallès, fins i tot la Noguera, el Baix Ebre, termòmetres que van superant aquests 30 graus. Avui tornen a haver-hi avisos activats per calor, però els termòmetres perden una mica de pistonada, un parell de graus ben bé en molts indrets, o més fins i tot. Parlem en definitiva màximes que arribaran a superar els 35 a l'interior, poden acostar-se o tocar els 40 cap a l'Empordà o cap al Pla de Lleida, però res a veure amb els 42 o 43 d'ahir, i a la costa ja serà difícil que arribin els 35, la majoria poc per sobre dels 30, així com a les valls del Pirineu. Aquesta tarda, mentre faci sol arreu, al voltant del Ripollès i en el Pirineu, en general s'esperen algunes nublades sense descartar alguna tronada o un primer ruixat. Demà canvi de temps. Aquesta propera matinada encara avisos activats de calor nocturna, però demà la calor fluixa una miqueta més i, a més, reapareixeran més ruixats i tempestes que s'estendran més al llarg de la tarda vespre, sobretot a l'interior del territori. A la matinada de dissabte poden afectar alguns punts de la costa i ja parlarem d'un cap de setmana de calor normalitzada, però amb estabilitat.
Continuem, són 2:45 de 2:00 PM. A Barcelona, les obres per fer arribar el tramvia fins a Francesc Macià podrien començar l'estiu que ve i durarien 40 mesos. Això si abans tant l'Ajuntament com la Generalitat aconsegueixen els consensos necessaris per tenir nous pressupostos per l'any que ve. Avui s'ha presentat el projecte executiu de la prolongació de la segona fase del tramvia entre Passeig de Sant Joan i l'Avinguda Sarrià. Anem a l'Ajuntament, on ho ha seguit el Joan Garcia.
Per primera vegada hem vist la fotografia sencera del tramvia per la Diagonal entre Glòries i Francesc Macià, amb la perllongació projectada entre el Passeig de Sant Joan i l'Avinguda Sarrià. Una segona fase que tindrà 2,8 quilòmetres i dota l'avinguda de més espai verd i per a vianants. Es dona continuïtat al tram de la fase 1 amb voreres més amples i el tramvia pel mig i el trànsit als laterals. Francesc Macià reformarà la parada actual del tramvia perquè serveixi d'intercanviador amb els autobusos. La tinent d'alcalde i regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, condiciona l'arrencada d'aquesta segona fase del tramvia per la Diagonal a trobar consensos polítics tant a l'Ajuntament com a la Generalitat.
Sense pressupostos pel 2025 no serà possible la connexió del tramvia per la Diagonal. Tindrem el projecte, ho tindrem tot, però no tindrem els consensos necessaris.
Estem parlant d'un pressupost que superaria els 200 milions d'euros. Amb els pronòstics més optimistes, el tramvia podria arribar a Francesc Macià a finals del 2028.
I encara en la pàgina econòmica hi ha noves dades econòmiques. Els allotjaments turístics extrahotelers tornen a superar per tercer any consecutiu els 800.000 viatgers al juny. Són dades de l'enquesta que fa l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquesta xifra és igual que fa un any i un 3% més baixa que el 2022. Però, en canvi, està per sobre de la del 2019, l'època prepandèmica. Per tipologia d'allotjaments, aumenta el nombre de visitants en càmpings i establiments sense turisme rural i baixen albergs i apartaments turístics. Doncs bé, a Cadaqués, a l'Alt Empordà, a partir d'avui, es vol reduir la meitat el nombre de passatgers que poden entrar-hi amb els creuers que venen de Roses. Ho fan per evitar massificar el poble. Girona, Laia Claret.
El consistori alt empordanès ha arribat a un acord amb les dues empreses encarregades dels creuers per tal que els dos vaixells que fan el trajecte entre Roses i Cadaqués portin la meitat de visitants que fins ara. Són dos vaixells al dia, un a les 11 del matí i l'altre a les 4 de la tarda. Aquests vaixells arriben a transportar més d'un miler de persones diàries. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament s'assegura que, com a molt, s'arribi als 450 viatgers. Manel Rahola, regidor, explica per què.
Es descarrega la gent en una zona petita, que hi ha platja, que també hi ha els camions que descarreguen a les botigues i en els bars. Hi ha gent que va als restaurants, que en aquella zona doncs, n'hi ha forces. Era complicat de gestionar i el que es pot convertir en un passeig agradable o en una visita agradable cada que es converteix en un malson. I volíem evitar això.
Prenen aquesta mesura com una prova, asseguren, i a finals de mes en faran balanç. També recorden que Cadaqués no arriba als 3.000 habitants durant l'any i que l'estiu frega als 30.000.
Gairebé la meitat de totes les demències a escala mundial es podrien prevenir o endarrerir actuant sobre 14 factors de risc. És el que assegura un ampli informe elaborat per la Comissió Lancet 2024 per a la prevenció de l'Alzheimer. El treball inclou dos factors nous que s'afegeixen als 12 descrits fins ara. Tenir el colesterol dolent alt o mala visió, no tractada en l'edat adulta, que estarien relacionats amb el 9% de totes les demències a nivell mundial. Entre els altres factors, n'hi ha de salut cardiovascular, com la hipertensió o l'obesitat, o de salut mental, per exemple, com tenir depressió o ansietat. Però també d'altres relacionats amb hàbits de vida, com el tabaquisme, el consum excessiu d'alcohol, la baixa activitat física o la poca relació social, també. Actuant sobre tots ells, es podria frenar l'explosió de demències prevista per als pròxims anys al món. És el que ha dit aquesta emissora el neuròleg de l'Hospital de Sant Pau, Rafael Blesa, especialista en malalties neurodegeneratives.
Un 60% de les persones que tinguin demència la puc prevenir gràcies a temes que tenen a veure amb control de salut, depenent de l'estat o del nivell que ells tinguin o del moment de la vida que tinguin, disminuiran el risc de tenir demència quan et fas gran d'una forma clara i notable. Estem parlant de poder interferir amb el procés de demència de la població d'una forma extraordinària.
L'informe destaca que cal actuar sobre els factors de risc des de la infantesa i que això podria fins i tot disminuir la prevalença de les demències entre persones amb predisposició genètica a tenir aquestes malalties.
Catalunya Informació.
I en pàgina cultural, el Festival Sons del Món, que es fa a Roses a l'Alt Empordà, comença avui amb més de 22.000 entrades venudes. És una de les millors arrencades d'aquesta cita musical que arriba a la 17a edició, el primer concert. Aquest vespre, David Bisbal. Anem a Roses, Núria Pereira.
Dono cops de martell a les flors.
Aquest any el festival ha recuperat els concerts íntims que s'han fet per diferents cellers de l'Empordà durant el mes de juliol, excepte el de Clara Peia, que s'ha reprogramat pel 13 d'agost perquè es va haver d'ajornar per la pluja.
Llengua, ferro,
aquesta recuperació del petit format ha funcionat molt bé, segons els organitzadors, i tots els concerts han esgotat les entrades. Un símptoma de les bones dades d'aquest any. La programació principal, que es fa al recinte de la Ciutadella de Roses, arrenca a l'agost amb 22.000 entrades venudes, ho explica Catalunya Informació el director de Sons del Món, Xavi Pasqual.
Això és la millor arrencada dels Sons del Món a Roses i, vaja, pensem que això doncs lògicament és motiu de la programació, però també doncs motiu que el festival doncs està ja molt consolidat a tot el que és la Costa Brava Nord.
Adoro la calle en que nos vemos la noche cuando nos conocimos.
I de totes les entrades venudes, el públic que ve de Barcelona ja suposa més del 30%. Sons del Món es caracteritza per una programació heterogènia i passaran des de David Bisbal i Sergio Dalma a Oques Grasses, Luz Casal, Els Tiets o Anastàsia. Xavi Pasqual posa en valor el format del festival.
Són aforaments molt reduïts, però el show que ofereixen els artistes és el mateix que han fet al Palau Sant Jordi per 18.000 persones, amb la qual cosa, clar, tens una visió molt potent, no?, d'una proposta escènica i tècnica pensada per aforaments més grans i la gent que ho viu doncs, és com molt exclusiva, no, l'experiència.
El recinte del Village creix en espai i s'hi podran tastar productes típics de l'Empordà, mentre s'escolten actuacions com les de Tomeu Penya o Alfred Garcia i DJs durant la matinada.
Te adoro, vida mía.
Els esports.
Fins al punt de les dues amb el Marc Andrés. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Marc.
Els Jocs Olímpics, gran victòria de l'equip masculí de waterpolo.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Set catalans han participat de la victòria d'Espanya contra Sèrbia per 15-11 a la fase de grups. Un partit amb protagonisme d'aquests catalans que han marcat 11 dels 15 gols del combinat espanyol. El més destacat ha estat el jugador de Terrassa, Álvaro Granados, amb 4 dianes. Abans de seguir, però, amb l'actualitat dels jocs, hem de fer un apunt de futbol, perquè us podem explicar aquesta hora a Catalunya Informació que Artem Dobvik s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys a Girona i ja és a Roma per fitxar pel club italià, per tant, abandonarà el club gironí. Ara sí que tornem als jocs, perquè Aleix Garcia, de Serinyà, tot i presentar candidatura a pujar al podi de doble escull masculí de rem, ha acabat cinquè juntament amb el seu company Rodrigo Conde. Una prova que la parella ha començat liderant, però que a poc ha anat perdent pistonada i ha acabat molt lluny de les medalles. Així ha reaccionat Aleix Garcia a la prova als micròfons de Catalunya Informació.
Ara mateix fa mal. Veníem fent una molt bona preparació, bon campionat, vam fer una semifinal increïble, amb un molt bon temps, i pues, ara mateix fa mal, perquè ens veiem ja lluitant molt més la medalla, ens veiem molt capaços d'aconseguir-la, i bueno, doncs avui no hem estat al nivell dels nostres rivals, i ara mateix fa mal. Sé que quan tot s'enfregui una mica estarem més orgullosos, però bueno, ara mateix, doncs això, és el que hi ha.
Més esport, als 20 quilòmetres marxa, desena plaça per l'esportista de Terrassa, Cristina Montesinos, mentre que la masculina 17è lloc per Pol McGrath, de Gavà. En aquestes dues proves, la delegació espanyola ha sumat dues medalles, la primera d'Álvaro García, de bronze, i després Maria Pérez, de Granada, ha sumat la plata. I parlant de medalles, el boxejador Emmanuel Reyes Pla s'ha assegurat medalla en passar semifinals, ja que la seva disciplina de boxa es reparteixen dos bronzes. En natació, Àfrica Zamorano s'ha classificat per les semifinals de 200 metres esquena, amb el 15è millor temps. A més, León Marchand, l'home de la natació als Jocs, s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils amb el segon millor temps. També en directe, per cert, ha començat fa molta estona el torneig de golf i en aquest moment, a la meitat de la seva ronda del dia d'avui, la primera ronda, David Puig, el català, és a 12è, empatat amb diferents golfistes, després de 10 forats, amb 3 cops per sota par. I ara les dues, per cert, començarà l'Espanya-Hongria femení d'handbol amb la catalana Kaba Gassama.
L'actualitat esportiva a fons.
L'altra gran cita del dia a nivell d'esport català és a 3:45 de la tarda amb Florian Trittel de Llavaneres amb el seu company Diego Botín, que tindran la regata per medalles 49er de vela. Si queden entre els 6 primers, s'asseguren medalla, i si queden al top 3, seran medalla d'or. L'altra gran notícia de la jornada, fora ja de l'esportisme de l'esport català, és la final de concurs complet de gimnàstica artística a 6:45 de la tarda, on Simone Biles buscarà el seu segon or d'aquests jocs.
He après de molta gent fantàstica. La meva primera mentora va ser Kyla Ross i després Eli Raymond, així que va ser molt emocionant compartir equip amb les meves ídols. Vaig veure el que feien i ara intento ajudar les noies més joves tant com puc. Si puc ser la vostra veu o puc escoltar-vos, això és el que faré, perquè crec que també es tradueix això fora del gimnàs. No crec que tingui un pes sobre les meves espatlles per ser un model a seguir o qualsevol cosa així, però si necessiteu alguna cosa, no importa el que sigui, sóc aquí, us ajudaré.
Help you guys.
En tenis, el quadre individual, Carlos Alcaraz juga avui als quarts de final contra l'americà Tommy Paul, no abans de 2:45 de la tarda. El tenista murcià jugarà la Philippe Chatrier just després que acabi el partit individual de la número 1 del món, Iga Swiatek. I atenció, perquè podríem tenir notícia aquí, perquè la polonesa guanyadora de les últimes 3 edicions de Roland Garros, és a dir, no perd a la terra batuda francesa des de l'any 2020, ara mateix està a punt de ser eliminada per la xinesa Zhang. La xinesa ha guanyat el primer set per 6-2 i ara mateix té pilota de partit, està dos cops, perdó, d'eliminar a la polonesa en aquestes semifinals del torneig individual femení. Ara mateix Zeng guanya per 6-5 aquest segon set i, com diem, si suma dos punts més en el següent joc, aconseguirà eliminar a la polonesa Iga Swiatek. I d'altra banda, en l'olimpisme català, 12 punts més, a 6:45. Espanya-Sudàfrica, d'hoquei herba femení, amb 4 catalanes i doble jornada de bàsquet femení, 3x3, entrenat per Anna Junyer, a 6:00, Espanya-Xina, i a 10:15, partit contra Estats Units.
Catalunya Informació.
El Barça, per cert, fora del joc, s'alia amb Fever com a proveïdor exclusiu de ticketing a les instal·lacions del club. L'acord és per 5 temporades, fins al juny del 2030. El Barça femení ha començat avui la pretemporada amb tots els fitxatges disponibles, però sense les jugadores als Jocs Olímpics ni les internacionals, que van tenir aturada el juliol. Aquesta tarda a les 6, primer entrenament amb 26 jugadores. D'altra banda, el Girona, que hem comentat a l'actualitat del seu davanter Artem Dobbik, avui ha presentat Alejandro Francés, un central a qui el director esportiu Quique Cárcel ha admès que porta el club molt de temps seguint, i un apunt de bàsquet perquè el Jaiopos Lleida ha anunciat la renovació de Kenny Hasbrook, l'americà que farà 38 anys d'aquí dues setmanes, va ser un dels artífexs de l'ascens lleidatà a la Lliga CB.